I ahir dimecres la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, va venir al Consell Insular de Formentera a presentar els números, els pressupostos de la comunitat autònoma per l'any vinent, el 2020. Tenim amb nosaltres a la consellera Sánchez. Benvinguda a Ràdio Illa.
Bon dia, gràcies.
Consellera, començant per fer una visió general dels pressupostos que pugen a uns 5.900, gairebé 5.900 milions d'euros. Expliqui'm-vos, per això, que d'aquests 5.900 milions d'euros, quina part va a pagar el deute de la comunitat i quina altra són inversions reals que percebran els ciutadans?
Del pressupost total hi ha 4.383 milions d'euros, que és el pressupost no financer, que és el que destinem a polítiques públiques, i després hi ha una part que estaríem al voltant dels 1.500 milions d'euros, que és endeutament que fem per amortitzar quotes pendents del deute viu que té aquesta comunitat autònoma acumulada històricament. Aquesta part és una part que no podem triar, no? Les amortitzacions venen calendaritzades. Enguany tenim dues amortitzacions molt importants, de dues emissions de deute públic que s'hauran fet en 2005 i 2010, i són les que provoquen per enguany aquest repunt, no? de la part del pressupost, que és el pressupost financer, que és el que destinem al pagament de deute públic.
És pagable aquest deute públic, tal com estan les coses?
De fet, durant la passada legislatura, per primera vegada, s'ha reduït el deute públic de la comunitat autònoma, l'endeutament com a percentatge del PIB, en compliment de la llei d'estabilitat pressupostària. El 2015 estaven al voltant del 30% de deute com a percentatge del PIB i acabarem 2019 al voltant del 27%, i esperam acabar el 2020 al voltant del 26%. No? L'objectiu que ens marca la llei d'estabilitat pressupostària és això, no? Anar rebaixant l'endeutament com a percentatge del producte interior brut, de manera que se vagi reduint de manera proporcional.
Què opina el sistema de finançament autonòmic? És just per les Balears?
Jo crec que això, tots els que hem passat per la Conselleria d'Hisenda del Govern de les Illes Balears compartim la mateixa opinió, i jo crec que tota la població de les Illes Balears manté la mateixa opinió de que som una comunitat autònoma molt infrafinançada. No? La situació era més greu encara fins en el 2009, que se va fer la primera revisió, la darrera revisió, del sistema de finançament. Ara està a mala espera, hi ha molts anys de retras de l'actualització i de la revisió del sistema de finançament, que reconegui la nostra capacitat i el nostre esforç fiscal, que d'alguna manera es pugui situar en condicions de donar uns serveis que al ciutadà de les Illes Balears, en les condicions de lo que les Illes Balears contribuïm al sistema públic estatal. No? Som la segona comunitat autònoma que més s'aporta i la novena a l'hora de rebre, i consideram que s'ha de conservar una relativa ordinalitat perquè sigui just el sistema de finançament amb les Illes Balears, de la mateixa manera que també demanem més corresponsabilitat fiscal, perquè pensam que som una comunitat autònoma prou madura com per assumir més capacitat normativa i més capacitat i més responsabilitat fiscal.
Això significaria que seríem menys solidaris amb els territoris més deprimits del nostre estat?
No és una qüestió de solidaritat, sinó que és una qüestió també de manteniment de la nostra capacitat productiva. O sigui, nosaltres volem ser solidaris a la resta de les comunitats autònomes, però també consideram que el reflex de la nostra capacitat tributària és la nostra activitat econòmica, que també mereix d'una preservació, de la mateixa manera que mereix una preservació tot el nostre sistema mediambiental, hem de fer un sistema sostenible des de tots els punts de vista, no?
Anem un poc més aquí formentaritzant aquesta entrevista. Pel que fa a la transferència al nostre Consell Insular, hi ha hagut una baixada respecte a l'exercici anterior. Ara estem amb 17 milions i mig d'euros per Formentera, que podem dividir en diverses partides. La més important d'elles, 8,67 milions en transferències corrents. Què són aquestes transferències corrents?
Això bàsicament correspon al sistema de finançament de consells insulars. No? Jo vull posar en valor la llei de finançament de consells insulars, que des que es va aprovar en el 2014 fins ara s'ha incrementat el conjunt del finançament dels consells insulars amb un 60%, però en el cas de Formentera és amb un 90%. El que rebia Formentera com a finançament d'acord amb la llei, en el 2014 eren 4 milions i ara està 4 milions i pico i ara estan a prop dels nous milions. Tu has comentat que baixava, però no, això té que veure el sistema de finançament de consells insulars, jo crec que és una cosa que mereix una explicació. El sistema funciona de manera parecuda amb el sistema de finançament autonòmic. Té unes bestretes, que és una previsió de la recaptació que farà la comunitat autònoma, una part de la recaptació que farà la comunitat autònoma per l'any corrent, i després se liquida la recaptació real dels dos anys anteriors. La liquidació del 2017, que se va rebre el 2019, era molt elevada per tots els consells insulars, perquè la previsió que se va fer de recaptació va ser més baixa que la realitat. La del 2019, la del 2018, que se cobrarà el 2020, no és tan elevada. És una recaptació, una liquidació positiva, però no tan elevada com la del 2017. I això és el que fa aquesta apariència de que el finançament se rebaixa, però el que és la bestreta creix, el que es redueix és la liquidació, perquè la liquidació que se va rebre el 2019 era extraordinària.
Altres partides d'aquest pressupost territorialitzat per Formentera, la segona més important, 5,76 milions d'euros en inversions en sector públic instrumental. De què parlam, això?
Vale, això és, hi ha uns 6,7 milions d'inversions. Aquestes inversions, una part la fa el sector públic instrumental de la comunitat autònoma i una altra part la fa el sector públic administratiu. Hi ha una diferència, que és el que són les conselleries, per dir-ho d'alguna manera, que són el sector públic administratiu, i el sector públic instrumental és les empreses públiques, consorcis, fundacions, que són realment les executores d'inversió.
D'altra banda, entenem que amb aquesta inversió territorialitzada no s'està incloent equipaments estratègics per Formentera, com per exemple l'institut o l'hospital de la nostra illa.
Quan se fa un equipament, això sí que s'inclou en la inversió territorialitzada. El manteniment d'aquest equipament no està en la inversió territorialitzada, perquè ja passa a una altra categoria de despesa que no se territorialitza. No tot el pressupost de la comunitat autònoma està territorialitzat, com tampoc estan territorialitzades amb aquestes inversions les inversions fetes amb l'impost del turisme sostenible, que tenen la seva pròpia territorialització d'acord amb la llei.
Deixi'm repassar un poc les inversions més destacades d'aquests elements que ara vostè mencionava, no? És a dir, les inversions que sí que es fan, equipaments nous per a la nostra illa, la finalització de la construcció del col·legi de Sant Ferran, tan esperada i tan demandada a Formentera, 3,6 milions d'euros, el servei de hemodinàmica per l'Hospital de Formentera, la residència de Formentera en 18 places, gairebé mig milió d'euros, 470.000, amb mobilitat, tecnologia de nous autobusos necessària per la integració tarifària, uns 180.000 euros més, obres de remodelació de la tercera línia de producció de la desaladora, també un tema molt demandat a Formentera, 400.000 euros, i manteniment i explotació de la depuradora, 364.000 euros. Altres aspectes interessants que volem destacar són el tema de la connexió en alta del sanejament d'Escamarí, una zona urbana que no tenia sanejament, 50.000 euros més, i també la millora de la desalació de la bassa de regadiu de Formentera, inversió de 94.000 euros, al qual s'hi ha de sumar una altra actuació de manteniment a les basses de reg, 250.000 euros. Altres assumptes que no veiem inclosos aquí, com per exemple una esmena que ha introduït aquesta mateixa setmana la diputada Sílvia Tur, perquè es destina una partida de 225.000 euros per la primera i la darrera barca que ens connecta amb Eivissa. S'acceptarà aquesta esmena?
És el que avui comentava la presidenta, comentava la presidenta del Consell a la roda de premsa, no? És una clara voluntat d'acceptació o de fet de solucionar aquesta qüestió, i pròximament, no, amb una reunió amb la presidenta i el Consell de Mobilitat se donarà compte, no, de les passes que s'han de dur a terme per solucionar aquest problema de connectivitat de la illa.
Veiem també una partida dedicada al Museu i Centre Cultural de Formentera, 120.000 euros. Entenem que no és tant l'obra en si, sinó el projecte, no?
Exactament, no? L'obra ja anava en el pressupost de l'any passat, no? Se va fer la compra i la remodelació a l'impost del turisme sostenible, i ara es continua, no, per aquest camí també de museïcció de Senieta, i també està aquí, està per la part de Can Ramon també.
al respecte d'una altra de les esmenes que ha anunciat Sílvia Tur, que portarà els pressupostos 2020 de la comunitat autònoma, l'ampliació amb 4 aules de l'Institut Marc Ferrer. Crec que està pressupostat amb 200.000 euros. Ja hi havia una partida reservada l'any present, però no s'ha executat. Estarà el 2020?
Totes les esmenes que ha presentat gent per Formentera, no? Com les esmenes que s'han presentat per altres grups polítics, les voten els grups polítics. No? En referència a les esmenes que ha presentat gent per Formentera, jo sé que les negociacions estan molt avançades, com avui ho ha expressat la presidenta, no? La presidenta, aquesta voluntat de consens, i bueno, jo confio que el resultat sigui el millor, no?, per la comunitat autònoma i, per suposat, també per la illa de Formentera.
Un altre assumpte que preocupa i molt a Formentera, el trasllat d'escombraries, que diria que fins ara l'estava assumint la despesa el govern balear, seguirà sent així?
Aquesta és una altra de les esmenes que s'han presentades i jo dic que amb aquesta voluntat, no?, de consens i de treure un pressupost el més consensuat entre tots els grups polítics i el més favorable pels interessos dels habitants de Formentera i també de la resta de les illes, jo tinc plena confiança en que el resultat d'aquesta negociació i que d'aquesta votació d'esmenes serà valuosa pel pressupost, per fer un pressupost que sigui millor per l'interès general i per l'interès de les persones que viuen a Formentera.
Per fer un tenedor, quin és el calendari que ara ens espera perquè els pressupostos de la comunitat autònoma quedin aprovats?
Aquesta setmana s'estan debatent les esmenes i s'està fet debat i aprovació d'esmenes en comissió, les que s'aproven queden integrades ja en el projecte de pressupost i les que queden vives passen a plenari dimarts, dimecres i dijous de la setmana que ve haurà la votació per seccions i la votació definitiva i dijous de la setmana que ve quedarà aprovat ja el pressupost definitivament amb les esmenes que s'hagin incorporat i també en les esmenes que s'hagin retirat o rebutjat.
Amb tot això ens perjudica el fet de que no hi hagi un govern constituït a la Moncloa? Vull dir, anem mirant de reull què passa al Congreso de los Diputados?
Per suposar, tota l'elaboració del pressupost i tot el debat del pressupost ha estat marcat des del primer moment per l'absència d'un govern en plenes funcions a Espanya. Necessitàvem d'un govern en plenes funcions d'Espanya per atendre. No només hem hagut d'estimar les previsions de lo que hem de rebre del sistema de finançament autonòmic, sinó també tenim moltíssimes qüestions pendents amb el govern d'Espanya que s'han d'incorporar al pressupost, com és la materialització del règim especial de les Illes Balears, el factor d'insularitat, el fons d'inversions que ens ha de situar la mitjana de l'Estat, que això necessita d'un govern amb plenes funcions en capacitat de fer un pressupost 2020 que reflexi el factor d'insularitat i aquestes inversions que han de venir a les Illes Balears per compensar aquest dèficit d'inversions històric que està relacionat amb la nostra insularitat, entre d'altres coses, no? També el desenvolupament de la part fiscal del règim especial, arribar a un acord amb el conveni pel pagament del deute pendent de l'Estat amb el conveni de carreteres, per suposat la reforma del sistema de finançament, és a dir, fonamental per les Illes Balears com per les altres comunitats autònomes, que hi hagi un govern en plenes funcions a Espanya que pugui donar resposta a molts de temes i assumir també l'impuls que necessitem en altres molts aspectes com és el canvi climàtic o el tema de l'habitatge o molts de temes per la qual necessitem la col·laboració del govern d'Espanya per anar tot en la mateixa direcció.
Ara que esmentava això del canvi climàtic, vostè, que és una professional dels números, no?, i de quadrar els comptes, és factible imaginar-se una comunitat autònoma balear amb menys emissions de CO2, amb la inèrcia econòmica que portam de dècades?
No és que sigui factible, no? Jo crec que és imprescindible. Que és imprescindible i que és necessari, no? Amb el govern de les Illes Balears i també amb els consells insulars hem assumit com a pròpies els objectius de l'agenda 2030. Nosaltres sí que no hem tingut un govern en funcions, hem continuat fent feina tots aquests anys sense aturar i s'han avançat en molt de temes que estan relacionats amb les emissions i que estan relacionades amb el canvi climàtic i ja és un camí que no és factible és continuar com anant fins ara.
Sí, però està pensant, per exemple, en el turisme, no?, i les emissions de CO2 vinculades al transport aeri. Nosaltres depenem dels aeroports i dels avions, i que n'hi hagi molts i que portin molts turistes. Clar, si estem parlant de que el 8% de les emissions del 2013 cap aquí provenen dels vols internacionals, clar, posar una quota de vols, això podria repercutir en la nostra economia?
Bueno, això és el que tots els experts en temes de canvi climàtic i en temes de transició ecològica ens diuen. Aquest és un tema que va des de les administracions més properes, des de lo més proper, fins a les administracions més grosses, no? Fins, vull dir, des dels ajuntaments, passant pels consells insulars, comunitat autònoma, govern de l'Estat, en què hem d'anar tot plegats, hem d'anar fent el camí i fent el canvi de model per fer un model sostenible mediambientalment, socialment i també econòmicament, i òbviament haurem d'ajustar molt de temes del nostre sistema productiu.
Ens queda molta feina per fer, ja ho veieu. Hem tingut l'oportunitat d'escoltar els arguments de la consellera d'Hisenda del Govern Balear, a Rosario Sánchez, i li agraïm molt aquests minuts per Ràdio Illa.
Gràcies.